Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.
Aquest passat mes de desembre, l'Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya va donar oficialment per finalitzada la catalogació del fons Manuel de Solà Morales. I diem oficialment perquè en realitat encara hi ha un munt d'anotacions manuscrites i petits documents escadussers que amaguen orígens i històries encara per esbrinar. Però tot arribarà. El cas és que són 90 expedients que ocupen 164 caixes, 190 carpetes i 89 tubs, a més de fotografies, negatius i diapositives. Tot plegat ens parla d'un dels exponents fonamentals per entendre la història de l'arquitectura catalana i, sobretot, de l'urbanisme des dels anys 60 del segle passat fins al 27 de febrer de l'any 2012, que és quan Manuel de Solà Morales va deixar aquest món.
Edificis i entorns estratègics de la ciutat de Barcelona, com l'Illa Diagonal o el Moll de la Fusta, deuen la seva fesomia actual a l'obra de Manuel de Solà Morales. També molts hàbits i principis pedagògics característics de l'Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona, on va deixar una profunda empremta durant més de 40 anys i molt particularment el Laboratori d'Urbanisme que ell mateix va fundar el 1968, així com un llarg periple a universitats de mig món, Cambridge, Harvard, Nova York, Lisboa, Nàpols, Santiago de Xile, Delft, Venècia, Mèxic, Caracas, Port Alegre...
La seva obra a l'espai urbà també s'escampa per moltes ciutats europees, com Amberes, Groningen, Oporto, Arnhem, Saint-Nazaire, Trieste, Salònica, Màlaga, Alcoi, Terrassa, també Reus... També una àmplia obra literària, centrada sobretot en l'urbanisme a Barcelona i àrea metropolitana. No només en llibres sencers, sinó també en articles a revistes com Lotus, Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme o Arquis, i fins i tot com a editor en col·laboració amb Gustau Gili i publicacions que ell mateix va fundar, com Arquitectura Vis i Urbanismo Revista.
Com a bon arquitecte, tampoc no li manquen algunes excentricitats, dissenys i expressions artístiques. La més simpàtica potser siguin les urbates, corbates amb estampats de plànols urbans famosos, com ara l'Eixample barceloní. En fi, tot un univers creatiu intel·lectual que ara podem consultar documentalment a l'Arxiu Històric del COAC.
I quan els premis? Segurament no són tants ni tan rellevants com mereixeria, però en col·lecciona un bon grapat. Potser els més importants, el Premi Nacional d'Urbanisme de 1983, el Gran Prix d'Urbanisme Europeu de l'any 2000 o un FAT l'any 1994. També el seu estimat Laboratori d'Urbanisme de l'ETSAP n'organitza un de propi, en caràcter bienal, que porta justament el seu nom, el Premi Manuel de Solà Morales, per a tesis doctorals especialitzades en urbanisme i que es va crear l'any 2017. En qualsevol cas, va marxar d'aquest món amb el premi més important que pot existir, que és el de l'admiració i l'estimació incondicional de totes les persones i professionals que van compartir experiències amb ell. I amb dues d'aquestes persones ens hem volgut apropar a aquest fons documental.
El primer, l'arquitecte Carles Crosas, col·laborador de Manuel de Solà Morales i el seu professor assistent durant els seus últims 10 anys a l'Escola d'Arquitectura, on havia estat catedràtic d'Urbanisme i l'any 1968 va fundar el Laboratori d'Urbanisme, el centre de recerca més antic després de la Càtedra Gaudí. Carles Crosas ha estat vinculat a aquest entorn des dels inicis del segle XXI i és per aquest lligam tan estret que ha passat els últims 5 anys treballant amb l'arxiu del COAC en la catalogació d'aquest fons.
La feina, per sort, l'ha fet el Col·legi d'Arquitectes. Tenim un arxiu, els arquitectes hem d'estar molt contents.
I a més una biblioteca magnífica on està com museïtzada la seva biblioteca.
Això mateix, no? Aquesta, hi ha una doble decisió molt encertada per part de la família, que és, en aquest moment inesperat, de decidir que el llegat material, que es composa de dues coses, una biblioteca personal seva, on havia tingut sort de tocar alguns dels seus llibres, i per això se'm demana alguna opinió sobre aquest tema, i de prendre la biblioteca literalment i portar-la, no? Són 3.000 volums i en l'arxiu ells són uns experts, no? amb l'Andreu Carrascal al davant, el Fernando Marzà com a vocal en aquell moment, o que ha tingut continuïtat igualment, i també algunes persones que són les que acaben materialment posant-se més els guants amb un ritme més continu, i a mi se'm va demanar fer una mica com aquest treball de l'endreçar, d'establir unes guies sobre el que tenia més valor, el que tenia menys valor. Els primers documents crec que són de l'any 63 i, per tant, el grau de conservació també era diferent, però, per sort, estan en molt bones mans i, per tant, jo he tingut la sort de concentrar-me més en els continguts, sobretot perquè era una persona que guardava tot, no? Petites notes en un bitllet d'avió, no? Que acaba generant perquè era un esbós o una nota que utilitzava per un projecte. guardava un retall de premsa que tenia raó, no perquè es parlés només d'un projecte, sinó perquè tenia raó en un projecte, i per tant el que es troba amb aquests documents fa un, aquest joc tan bonic d'intentar endevinar per què allò està allà, que és la part segurament més fascinant d'aquest treball. El que és més singular d'aquest arxiu és la diversitat, perquè la diversitat, la singularitat, perquè el personatge Manuel de Sola Morales és extraordinàriament singular. Hi ha l'especialitat, que són el que s'anomena projecte urbà, que és una paraula que s'inventa el Manuel Solà directament i que és l'autèntica singularitat i excepcionalitat de la seva obra. I després hi ha petites joies, no? Un balancí, com una persona que és urbanista però és arquitecte i té un compromís molt gran amb la professió, doncs guarda igualment pues, el disseny d'un rellotge, el disseny d'un tant, o les urbates, no? Les urbates, que són un disseny magnífic que es realitzen amb una sèrie limitada de corbates en plànol de ciutat, urbates, no?
Uh-huh. I per tant, urba i corbata,
això mateix, no? Amb el plànol de Nova York.
Que són estampats, doncs, plànols.
Veure, per exemple, l'arxiu, els treballs previs per elaborar això, buscant el retall idoni del Central Park, de l'Eixample o de Berlage a Amsterdam, explica molt bé també la manera de treballar de l'arquitecte, que és una manera obsessiva en el bon sentit de la paraula, per trobar, per buscar i buscar i buscar i buscar, que és la característica dels bons projectes d'arquitectura i que en l'escala de l'urbanisme hi és també. I això, hi ha un magisteri extraordinari en aquest arxiu en l'època predigital, en la qual s'enganxa la trama de la trama i es fa la fotocòpia a sobre, etcètera, etcètera. No? No és només el tema de del vegetal i la gilet que rascàvem, no? Sinó que hi ha un treball apassionat per buscar la bona manera d'explicar les idees en urbanisme, no? I veure com hi ha unes trames enganxades i a sobre i tal, i hi ha una qüestió com d'artesania, no? Que no és trivial o no és manierisme pur, sinó que és una voluntat per expressar les idees que l'urbanisme ha de tenir.
M'has parlat molt de la seva tasca a Barcelona fent ciutat, però una altra de les virtuts d'aquesta catalogació és aconseguir tenir la dimensió internacional de Manuel de Sola Morales, perquè fins ara podíem saber si sí, va fer això, va fer allò altre, però clar, és que aquí també tenim tota la seva activitat fora de Catalunya, que a més ens dona la mesura, perquè sempre diguem, no, és que és un arquitecte molt important per la història de l'arquitectura a Catalunya, o l'arquitectura catalana pròpiament, però ens quedem aquí i en canvi, no sé, per exemple, si fossin francesos, segur que el Manuel de Sola Morales tindria places al seu nom i mil coses, i en canvi, bé, aquest és un costum molt català que sembla que això que el que tenim a casa, doncs ens queda sempre una mica deixat de banda, no?
És cert, i Manuel Sola va tenir reconeixement internacional, els premis els va tenir. Va tenir el Gran Prix de França.
Sí.
És doctor honorista causa a Lovaina. La seva dimensió internacional comença perquè és un dels primers estudiants espanyols a Harvard. Ell sempre és devot de dos grans mestres, no? Que és, Josep Lluís Sert, no com a arquitecte català, sinó com a director de l'escola del GSD de Harvard, i de Ludovico Quaroni a Roma. Ell és una persona també molt interessada per les arrels, no? I, per tant, Itàlia, com tots els arquitectes, no? Llavors, l'excel·lència, la manera com Barcelona descobreix el mar a través d'un projecte molt concret, que és un projecte fruit de la confiança extraordinària entre els actors d'aquell moment, no? L'Oriol Buigas com a gran arquitecte i el Pasqual Maragall com a gran alcalde de Barcelona, no? En aquesta confiança que fa un projecte que ara avui podem veure amb llums i ombres, però que l'any 86 és el minut zero o l'arrencada de la Barcelona Olímpica, fa que la gent ho sàpiga i el cridi arreu del món, no? I és una persona que la Haia, Groningen, Gènova, Oporto, Trieste, Saint-Nazaire, Lovaina, Anheim, Rotterdam, Berlín, Tessalònica, etcètera.
Mitja Europa.
No? És una persona, insisteixo, que en un moment que la dimensió internacional dels arquitectes catalans o de casa nostra és més acotada, Manuel la té des del principi per les seves qualitats, no? Però també perquè l'èxit d'aquesta Barcelona, que en aquest moment implosiona i és reconeguda internacionalment, fa que la seva obra sigui molt, molt... No dic ara, això són projectes, el que estava citant. Podríem fer el mateix amb les universitats que el van cridar, i arribaríem a Austràlia, les millors universitats americanes.
Doncs aquí ens fiquem de ple en aquesta altra vessant de Manuel de Sola Morales, que és el seu vincle tan estret amb la docència, no?
Són 40 anys de docència, des que és catedràtic el 68 fins que és emèrit el 2008. Alguns tenim una perspectiva curta, no?, que Lakers només dels últims anys, no? Però jo crec que el que és emocionant és veure com en els darrers anys, que és la meva experiència personal, seguia patint per fer els cursos. I amb una cosa que és això que explicàvem abans, que és a través del laboratori d'urbanisme, és la vinculació també en allò que és la recerca, i que no van muntar només la docència de l'urbanisme a casa nostra, sinó que es va estendre per Espanya, perquè els millors catedràtics d'Espanya, doncs a la Galícia, a Granada, a tants llocs, després a París i tal, i després a Llatinoamèrica, no? És a dir, és un tòpic d'això, però és un mestre de mestres. En el sentit aquest de fer que l'urbanisme no sigui una cosa diferent de l'arquitectura, sinó integrar d'una manera molt intrínseca l'urbanisme en l'arquitectura.
O modular aquesta dimensió social de l'arquitectura que potser fins al tombant de segle l'arquitectura era una cosa molt, molt tècnica, tot i que sempre han tingut aquestes dues vessants, no? Però sembla com si durant el segle XX els estudiants aprenien molt més l'arquitectura des de la volumetria, des de les formes, i en canvi aquesta generació de mestres són els responsables de l'arquitectura tal com s'imparteix i com es coneix avui dia, no? Amb dimensió més humanística.
Exactament.
No?
I la dimensió humanística comença per el compromís amb el que tenim a fora de l'escola. El mestratge de Manuel Solà va influenciar en això, en entendre que el planejament a l'urbanisme no és una cosa que serveix per tecnòcrates, per resoldre tècnicament les coses, sinó per entendre la responsabilitat de cadascun dels arquitectes quan fa un edifici, un equipament magnífic, tal, amb un cert compromís amb la ciutat. I aquest convenciment, que ha tingut el recolzament naturalment de les autoritats municipals, etcètera, etcètera, però ha sigut molt important en la formació dels arquitectes durant tant de temps, i que és avui encara una cosa que s'identifica, no? L'Associació de Barcelona Espai Públic Urbanisme, amb la bona arquitectura, aquesta tríada, diguéssim, és molt important, i que Manuel Solà Morales, no només ell, però que ell senta unes bases sobre aquesta qüestió.
Carles Crosas, ha estat un plaer tenir-te als micròfons del Perspectiva de Catalunya Ràdio per valorar i enriquir-nos en aquesta visió tan diversa i tan polièdrica de Manuel de Solà Morales.
Moltíssimes gràcies, un plaer, i felicitats per tenir un programa on ens podem parlar d'aquestes coses.
Gràcies a tu i gràcies a vosaltres, als arquitectes, perquè sou vosaltres que el feu, aquest programa. Jo em limito a posar una antena.
Moltes gràcies.
Adéu. Bon dia. Doncs per acabar de descobrir moltes de les intimitats d'aquest esplèndid fons, hem pensat que no podia haver res millor que trobar-nos també amb qui va ser la seva parella sentimental, Rosa Feliu. Bon dia i gràcies per venir a Perspectiva de Catalunya Ràdio.
Bon dia, Josep Lluís, encantada.
A més, és una excusa perfecta per compartir una estona amb tu, perquè ara seguirem parlant de Manuel de Solà Morales, però fent honor al tòpic, sempre que parlem de les dones que hi ha al costat d'un gran arquitecte, sovint descobrim que sí, que són grans dones, però fins i tot grans arquitectes, elles també, i ens adonem que la seva genialitat no ha estat prou reconeguda a causa de la llarga ombra mediàtica del seu home. I bé, en el teu cas no ets arquitecte, però sí una enorme fotògrafa d'arquitectures especialment, i fotògrafa de l'urbanisme barceloní en particular, oi?
Bé, sí, he fet bastantes fotos d'arquitectura i de la ciutat també. Ara mateix estic acabant de començar, com aquell qui diu, una sèrie de fotografies que és un encàrrec de l'arxiu del Col·legi d'Arquitectes sobre els xamfrans de Barcelona. I res, és el que tinc en marxa. Però Barcelona ho he fotografiat en diverses ocasions. L'Eixample, especialment, era un treball bonic perquè era fotografiar totes les mansanes de manera que tinguessis tot el carrer sencer fotografiat. Això és fa moltíssims anys, als principis dels anys 80. Després, 20 anys més tard, em van demanar de fer una visió sobre l'Eixample, que després es va presentar en els districtes de l'Eixample, una exposició que jo em vaig dir l'Eixample des de dins, perquè per donar una visió una mica diferent del que té el vianant, com si diguéssim, quan va pel carrer, vaig pensar de fer-ho des de l'interior dels pisos, amb la qual tenia accés en els patis i una visió dels carrers, i descobries també visions noves, o sigui, que veies el mar des de moltíssims llocs. I després, una altra vegada, vaig treballar per l'exposició de Cerdà, de 150 anys del seu naixement, que es va fer a les Drassanes, això era el 2009. Vaig fer façanes de l'Eixample que es projectaven amb unes grans pantalles, d'una manera aleatòria, anaven corrent així, s'aturaven, bueno, també va ser maco. I ara estic fent el que comentava al principi dels xamfrans. Crec que és un treball que m'agrada fer-lo, i disfruto mirant i descobrint façanes, perquè hi ha moltes coses que no ens donem compte quan passem...
Són exercicis creatius molt vinculats a aquest esperit de fer ciutat a Barcelona, que està tan arrelat en el tarannà de Manuel de Solà Morales, no?
Sí. Pues és així.
Bé, per citar algun detall curiós, hi ha una foto de l'Illa Diagonal on apareix Manuel de Solà Morales amb Oriol Buigues?
Sí, d'una visita que vam fer quan estava en obres.
Bé, l'Illa Diagonal, que de fet ens capbussa de ple en aquesta gran feina que va fer en Manuel a l'urbanisme de tot aquest entorn, oi?
Molt intensa, sí. Sí, i que jo crec que ha sigut una gran obra i que l'Illa realment... És una arquitectura que ha fet molta ciutat, i a part de tota aquesta comunicació, però està allà, segueix usant moltíssim.
Una altra gran petjada molt ben referenciada en aquest arxiu és el Moll de la Fusta.
També, i també va, en aquell moment, al principi, va obrir a tota la ciutat. També va ser molt important tot el tema de la circulació i el pàrquing. Tot això està molt canviat. El pàrquing era molt bonic perquè estava obert. I Manuel crec que ha tingut molt interès en que els pàrquings fossin còmodes i que no donguessin la sensació d'ofec. També amb altres pàrquings fora de Barcelona, com a Lovaina.
En té vàries de façanes marítimes en d'altres ciutats, però encara sense sortir d'aquí, havia projectat fins i tot el port de Badalona.
Passa que el projecte del port de Badalona, maquíssim, bé, després no el va portar ell endavant, però sí que han seguit certes directrius obrint aquella mena de canal i també té un passeig maquíssim a La Haia, a el que seria com la platja La Haia, que es diu Scheveningen, que vam anar a la inauguració, però ja va ser just després de la mort de Manuel, un any després. I és un passeig maquíssim. O sigui, és haver allargat molt el passeig que existia primer i que estava ja una mica ofegat, i el porta fins al port d'una manera, bueno, no sé, molt bonica, seguint la costa i proposant també... Ella era molt partidari de les terrasses i dels restaurants, i li agradava molt.
Aquesta cosa tan mediterrània, no?
I a vegades, parlant amb gent d'Holanda, m'han dit, oh, però és una meravella allò de Scheveningen, no saps com li agraïm a en Manuel el que ho arreglés, vamos.
Sí, és molt característic d'ell, aquesta capacitat de transformar els espais d'una manera tan inesperada. És com el cas de la base de submarins de Sant Nazaire, que a més va ser un dels escenaris més memorables de la primera part d'Indiana Jones.
Sí, la base de submarins de Sant Nazaire era un edifici enormement llarg, com de 340 metres, que era on es refugiaven els submarins per reparar-los. Són unes naus immenses i en la qual hi havia uns alvèols, com si diguéssim, i en alguna d'elles entrava l'aigua, i al final de l'Arca Perduda surt aquestes escenes. I aquest edifici tan tremendo era un record constant de lo molt que havien patit durant la guerra, perquè a última hora, com que els alemans estaven molt refugiats allà per tot aquest tema dels submarins, va ser bombardejada pels aliats, inclús. I quan Manuel va guanyar aquest concurs, ell proposava no destruir la base, perquè a part hagués sigut un tema molt costós, perquè era d'una estructura tremendament forta.
A prova de bombes.
A prova de bombes, exacte.
De manera que si queia un obús allà, només feia el trau.
Només feia el trau, i la base continuava sencera. Aleshores va proposar en el sostre, com si diguéssim, que fos un mirador sobre aquest port meravellós de Sant Nazaire, que és un centre de construcció de barcos molt important, on s'han construït tots els grans transatlàntics, tipus Queen Elizabeth, Queen Mary, i tots aquests tan famosos, i va fer una rampa que pujava des del carrer al sostre per poder fer un mirador, sobre la rampa uns edificis, i a l'interior de la rampa una sèrie de propostes culturals i lúdiques que també han tingut molt èxit i que són molt utilitzades. És un projecte molt maco.
Bé, doncs arribem així a aquesta dimensió internacional de Manuel de Solà Morales, que, més enllà de la docència, potser és la que menys coneixem, i, en canvi, hi estava treballant de valent quan es va deixar, no?
En aquest moment, i just el dia que va morir Manuel, havia reprès el projecte d'Opera Plain a Anvers, que era la transformació de l'espai davant de l'òpera, que és un lloc supercentral, on passaven tramvies i hi havia molta circulació. Aleshores ell proposava de fer-ne un passeig, passar els tramvies subterranis i unir-los amb tot un centre de comunicació de trens i metros. Aquest projecte l'havia fet un parell d'anys abans i va estar aturat perquè hi va haver, si recordes, aquell període en què Bèlgica va estar sense govern.
Sí, que s'hi va estar com un parell d'anys. Gairebé.
Com un parell d'anys, sí. I aleshores, just quan el govern es va formar, cap de dos dies el trucaven i li deien: Manuel, reprenem el projecte d'Opera Plain. El qual li va fer una gran satisfacció i il·lusió. I aleshores, aquella setmana marxaven cap a Anvers a presentar-lo, i com que tenia una maqueta molt gran i molt maca, i anaven els arquitectes al despatx, la portaven amb una camioneta, i Manuel anava aquell dimecres i desgraciadament va morir el dilluns. Amb tota aquesta perspectiva professional que li donava una gran satisfacció pensar que aquell projecte anava endavant. Aquest projecte ha seguit endavant amb l'arquitecte Jorge Perea, que treballava en el despatx de Manuel, i que ell havia designat com, en cas de que si en qualsevol moment ell fallava per algun motiu, mai pensar el que va passar, ell podia substituir-lo en les reunions i tal, i està anant endavant, i ja pròximament segurament inaugurarà una part. Ja el passeig davant de l'òpera ja està molt adelantat, i tota la infraestructura aquesta de tramvies i trens i tal també està molt adelantat tot plegat. I bueno, va ser l'última obra, i bueno, pues estava molt il·lusionat amb això, o sigui que a la tornada ens anàvem uns dies a la casa que tenim a Mallorca a descansar, i aquesta va ser l'última conversa que vam tenir la nit abans.
En fi, podríem passar hores comentant tot aquest gran ventall de projectes, però hi ha també en tota aquesta documentació que ara ha acabat de catalogar a l'arxiu del COAC una gran quantitat de manuscrits escadussers i, sobretot, molt enigmàtics que haurem d'anar descobrint. No?
Sí, també. Segur. I el que dius de manuscrits, són, a vegades els escrits de Manuel són quasi jeroglífics.
Exacte,
perquè...
Exacte, sí, això em refereixo, sí.
Crec que a mi mateixa em costava d'entendre la lletra, perquè escrivia apretat i tal, però bueno, sí, segur que hi ha molta cosa encara per trobar. Bueno, per això està allà, per els investigadors.
Sí, perquè justament esteu treballant amb Editorial Acantilado en un recull com de criptografia, diguéssim, per interpretar aquestes notes.
Exacte, no? Sí. L'Oriol Clos, que ha sigut un gran col·laborador en la seva joventut de Manuel treballant en el despatx, i després un professional independentment, però que va portar, per exemple, l'obra de la qual et parlava abans, de Saint-Nazaire.
I el moll de la fusta, també, no?
I el moll de la fusta, sí. Quan estava en el despatx de Manuel, i era molt jove, ell era l'arquitecte del despatx que es cuidava del moll de la fusta. L'Oriol Clos, que ha sigut una persona superpròxima a Manuel... I una mica això ha sigut a instàncies de Rafael Moneo, que comentava que era molt interessant petits articles, petits escrits de Manuel. I el Rafael em deia: en estos pequeños escritos a veces está todo el pensamiento de Manuel, y me parece importantísimo que esto se pudiera publicar. Aleshores, doncs l'Oriol s'ha dedicat a fer aquest recull per publicar aquest llibre.
Ostres, doncs és una gran notícia.
Doncs sí, espero que sí, i espero que sigui una realitat aviat, com tu dius.
Rosa Feliu, és fantàstic poder comentar tota aquesta documentació amb tu, perquè hi ha coses no escrites que, bé, si és que si no les expliques tu, mai les podríem saber, no?
No sé què dir-te. Clar, jo no sóc especialista en absolut en el tema d'arquitectura i urbanisme, només et puc parlar des del punt de vista del dia a dia, de com he anat seguint els projectes, les satisfaccions, els problemes, les enrabiades...
No, esclar, però és que això de vegades queda com subjacent en els projectes i de vegades no sabem per què, no? I és aquesta mena de coses que, si no ets tu qui l'expliqui, no el podem saber d'una altra manera, no?
Ja, sí, esclar, no cal ni pensar. Com deia el Bartes, quan tens algú molt present, no penses, sinó que ho vius constantment, no?
Sí.
I a part de l'absència que em pesa, tinc un gran respecte per la seva figura, tant des del punt de vista personal com professional, perquè penso que ha fet coses que estaven molt bé i que han sigut beneficioses per la ciutat de Barcelona, per totes les ciutats en les que ha treballat, i ho he vist constantment tant amb els amics d'aquí com amb arquitectes estrangers amb els que encara tinc contacte i que tenen un record tan positiu de la seva relació.
Rosa Feliu, gràcies per compartir-ho, de debò. És un plaer immens tenir-te al Perspectiva de Catalunya Ràdio.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé.
Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.